A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Esteu escoltant a la sintonia de Ràdio Vilafranca aquest espai que us oferim un cop a la setmana, el Llegir per Sentir, que ens permet, doncs això, escoltar converses de gent que escriu perquè sigui llegida. I en aquest cas, recordem que ja la setmana passada iniciàvem un capítol que dedicarem les properes setmanes a parlar de llibres que han estat publicats per una editorial anomenada Coco Books, de la qual, per cert, vam descobrir que no havíem parlat mai encara, i ja fa 20 anys que funcionen, que tiren endavant productes tan interessants com el que comentarem en el dia d'avui. Avui el llibre que us oferim es titula Un llibre ple de lletres. És obra de l'Òscar Dalmau i del Jesús Morentín. I tenim al nostre costat via telefònica l'Òscar Dalmau. Òscar, benvingut.
Què tal? Moltes gràcies. Molt amable.
Gràcies a vosaltres per atendre la trucada. Dic vosaltres perquè és un llibre amb doble autoria, ja ho hem dit, el Jesús Morentín i l'Òscar Dalmau. Tot i que em sembla que el Jesús no es pot posar al telèfon a aquesta hora i, per tant, la conversa la mantindrem amb tu.
És professor de la Massana i avui té classe.
Molt bé. El nostre programa es titula Llegir per sentir, amb una mena de joc de paraules, no? de que doncs, la lectura pot provocar sentiments. I en el cas del vostre llibre, podríem dir que és llegir per mirar o llegir per tocar, fins i tot, eh?
Sí, realment. Volíem fer un llibre, però a banda d'un llibre per nens, un llibre infantil, també un llibre com a objecte. A mi m'interessa molt... diguéssim, sóc objectòfil. M'interessa molt els objectes, el disseny d'objectes, el disseny industrial, i aquí englobes també doncs, això, el disseny editorial, per tant, està cuidadíssima l'enquadernació. Bé, el llibre com a objecte en general, diguéssim que la coberta, la contracoberta, el gramatge del paper... bueno, o en la qualitat de les tintes, o en... està tot força estudiat. I fem la conya aquesta de dir que no és conya, en el fons és veritat, de dir, és un llibre que no només és per llegir, sinó també per mirar, per tocar, per olorar. De fet, aquesta olor de llibre nou que els que ens agraden els llibres, no? Potser algú que no hi té contacte habitual amb llibres, doncs et dirà, estàs boig, que has d'ensumar un llibre. Doncs, ostres, un llibre nou, no? Fins i tot els vells també fan aquella olor d'humitat, de pols, no? Per això juguem amb això, no? De dir, a banda de ser un llibre ple de lletres per llegir, doncs també us el podeu mirar, el podeu tocar, sí.
Clar, aquí hauríem d'explicar també que hi ha una bona part del llibre que consisteix no tant en els textos, sinó en les lletres, sense que siguin textos, amb les lletres tal qual, no? Perquè, com diu el propi llibre, és un llibre de lletres, que ens mostra lletres diferents. I aquí el Jesús Morentín em sembla que t'ha facilitat molt la feina, no?
Home, amb el Jesús Morentín, ell és de Falset, però bé, viu a Barcelona des de fa molts anys. Ell ja ve d'una família que tenia contacte amb la impremta. I, de fet, podríem definir, entre moltes altres coses, a banda de professor de disseny, a banda de dissenyador gràfic, ell és un amant de les lletres i col·lecciona tipografies. I bé, des de fa uns quants anys, doncs, ell va començar a comprar tipografies d'impremtes que tancaven o que, doncs, calaixos plens de lletres que potser haguessin anat a parar a un femer, doncs ell tot això s'ho ha anat adquirint, ho ha anat adquirint fins al punt de treballar en un búnquer. De fet, ell a Instagram, busqueu-lo i seguiu-lo perquè val molt la pena. En Jesús Morentín a Instagram té un perfil que es diu Búnquer Type. Búnquer amb K i Type, T-Y-P-E. I el búnquer és el seu espai de treball, i de fet és un búnquer perquè és un soterrani en una finca d'un edifici de Sarrià, on, bueno, a Vallcarca, no sé ben bé el barri, però és un lloc on no hi ha finestres perquè és un soterrani, i allà ell hi té doncs, tot ple de calaixos, tot ple de màquines per imprimir, màquines superantigues. És un espai on fa només entrar una olor de les tintes que ell fa servir, i allà utilitza, doncs, en plan amateur, com a hobby. S'hi dediquen, no professionalment. I un dia jo vaig tenir el goig de poder visitar el seu espai de treball, i ell em va dir, escolta'm, ja veus tot el repertori, tot el material que hi ha aquí. Si se t'acut alguna cosa per fer, en plan així hobby, per divertir-nos, doncs, escolta, estaré encantat de fer, doncs, no sé, un pòster, el que et vingui de gust. I amb ell, clar, això em va encendre una bombeta i vaig pensar, ostres, doncs sí, s'han de treure a passejar moltes d'aquestes lletres que ell té tancades i amagatzemades aquí en els calaixos, no? I així va ser com va néixer la idea de fer un llibre ple de lletres, un llibre adreçat als infants, un llibre il·lustrat, on les il·lustracions no fossin dibuixos, sinó que fossin les mateixes lletres, plenes de colors, per ensenyar als nens les diferents formes, doncs això, colors que poden adquirir les lletres, les mides... Bueno, un llibre pensat, diguéssim, com a iniciació en la lectura. I en ell, totes les lletres que hi trobareu impreses, doncs aquí, en aquest llibre, hi ha lletres impreses que potser tenen més de 100 anys. Vull dir, lletres centenàries en un llibre editat a l'any 2025, no?
Clar, potser no... No, potser, segur que no. Normalment, quan llegim, no ens hi fixem, no? En les lletres. Ens fixem en el contingut que una darrere l'altra ens poden donar, però, en canvi, la lletra en si ja donem per fet que és una lletra, no? Però, en realitat, pot condicionar fins i tot la nostra lectura, un tipus de lletra o una altra, no?
Sí, sí, tant. Hi ha lletres, hi ha tipografies que són molt més còmodes per la lectura que altres. I de fet, ja et dic, nosaltres sí que hi ha lletres que formen part de textos, són textos rimats, són textos molt breus per, ja et dic, per iniciar els infants a la lectura, o que els pares puguin llegir-lo en veu alta perquè els nens vagin descobrint, doncs, això, les lletres de l'abecedari. Però, a banda de lletres per ser llegides, hi ha tot un munt de lletres plenes de color per ser, doncs això, per ser admirades, per ser mirades i admirades. O sigui, és el que dèiem al principi, no?, que és un llibre per mirar-se'l. I amb aquest objectiu, doncs, amb el Jesús ens hi vam posar a treballar, i et dic, vam treure aquí a ballar moltes d'aquestes lletres que hi ha al llibre. Les lletres més grans són tipografies a partir de tipus de fusta, tipus mòbils de fusta. I després les que veureu més petitetes, que són pràcticament les de tots els textos, que són lletres en tinta negra, aquestes són tipus de plom, que serien els dos materials que es feien servir antigament a les impremtes per configurar els textos.
Clar, perquè això és una mica complicat d'explicar per la ràdio, més a més, si no es veu, i sobretot per explicar als més joves que, clar, agafen l'ordinador, teclegen i ja surt imprès tot plegat, no? Però, clar, sí. Aquí ens referim a l'època de la galàxia Gutenberg, que coneixíem antigament, però que ja fa uns quants anys que va desaparèixer.
Sí, però tampoc fa tants anys, eh? Vull dir que tot aquest sistema d'impressió, la linotipi, els linotipistes van estar fent diaris fins a l'arribada dels ordinadors, però això potser són principis dels anys 80, vull dir que fins a finals del segle passat bueno, era un llenguatge comú a l'hora d'imprimir, no? Tant pel que fa, doncs, això, les empreses que es dedicaven a la premsa escrita, com les editorials que publicaven llibres. Vull dir que no és una cosa tan llunyana en el temps. Sí que és veritat que les noves generacions que han crescut ja amb els ordinadors no s'ho poden imaginar. Però aquesta era la gràcia, també, de fer un llibre des de l'actualitat, però reivindicant doncs això, aquestes formes i aquestes textures també, i aquestes imperfeccions, sobretot, de les lletres a l'hora de ser impreses. Una lletra de fusta, una lletra de plom, com les que té el Jesús al seu taller, doncs són lletres imperfectes, són lletres que, evidentment, com que han estat utilitzades en altres treballs, en altres feines, són lletres de plom doncs, que estan una mica cascades, o lletres de fusta que tenen alguna part de fusta que ha saltat, i que això, a l'hora d'entintar-ho i d'estampar-ho en un paper, doncs veurem, els nens poden veure, que són... Les lletres tenen textures, també. És a dir, que no són lletres amb un color uniforme, sinó que hi ha petites impureses, espais dins d'una lletra que queden en blanc, perquè, doncs això, hi ha un punt de la fusta en què hi ha una escletxa, o hi ha, doncs això, s'ha esberlat una miqueta la fusta i doncs li dona una certa pàtina, que avui en dia això també és possible de fer-ho digitalment, no de fer-ho, sinó de...
Imitar-ho, no?
Exacte, exacte, sí. I llavors nosaltres, lluitant contra això, vam dir, escolta, per què ho hem d'imitar si realment tenim el material bàsic per fer un llibre on les lletres tinguin aquesta textura, aquestes imperfeccions? Vull dir, no és una cosa imitada, sinó que és una cosa volguda, buscada i una 100% real. Vull dir que veureu, ja et dic, si pares un cop d'ull al llibre, doncs hi ha moltes lletres bé gastades, no? I això, aquestes imperfeccions al llarg de tot el llibre les podeu anar veient, i jo crec que és el que li dona també un cert caliu a un llibre com aquest.
Uh-huh. Aquí també hi ha els textos, lògicament, que són la part que tu hi has aportat, i que són aquesta mena de rodolins, però que deduïm que hi ha un respecte per part teva a la literatura infantil, perquè a vegades hi ha gent que pot interpretar que la literatura infantil és una obra menor, que no cal posar-hi tanta atenció, però descobrim que hi has posat l'atenció al màxim en cadascuna de les lletres.
Sí, de fet, jo hi tinc molt de respecte pels llibres infantils i juvenils, sobretot veient també i experimentant en pròpia carn. Jo sóc pare de dues criatures, ara tenen 7 i 10 anys, però aquest procés de començar a descobrir les lletres i de començar a llegir o a reproduir-ne els sons, l'he anat vivint molt, doncs això, a casa, no? I ho trobo que és un procés molt màgic, i un procés molt interessant i molt, molt maco de viure, el fet de com la canalla comença a aprendre a llegir, no? Per després ja passar a altres llibres que no els ajudaran a aprendre a llegir, perquè ja en sabran, però sí que els ensenyaran a aprendre llegint, no? Aquest salt del aprendre a llegir cap al aprenem llegint, a mi m'interessa molt. I jo a casa també col·lecciono, entre moltes altres coses, perquè a mi m'agraden les coses que tenen pols i que acumulen pols, com les lletres del Jesús, doncs col·lecciono llibres il·lustrats infantils des dels anys 50, 60 i 70. Aquestes dècades m'interessen molt perquè hi ha autèntiques filigranes, llibres d'il·lustradors italians, americans, catalans, evidentment, tot el treball que es va fer des d'editorials com La Galera o Editorial Joventut, moltes altres que estaven aquí a Catalunya. En fi, m'interessa molt. Per això et dic que jo també m'hi he apropat al llibre infantil amb un respecte, amb respecte absolut. I com que sé també, doncs, això, que els meus fills a l'hora d'aprendre a llegir funcionaven molt bé els textos rimats, perquè la rima els hi agradava i els hi feia certa gràcia, no? Paraules que sonaven pràcticament igual, o que, doncs això, que rimaven, vaig pensar, dic, sí, hem de fer els textos, textos rimats, textos després que en un primer moment amb el Jesús va optar per fer-los, doncs bé, la primera lletra de cada text en majúscula i la resta en minúscula, vam pensar, ostres, si el llibre ple de lletres és tot ple de lletres majúscules, i els nens aprenen a escriure i a llegir primer, amb la lletra majúscula, no? Si més no escriure-les, doncs ha de ser un llibre on els textos a llegir els hem de fer en majúscules. Vam corregir-ho per fer-los. Va ser un últim dels canvis que vam fer. És a dir, passar tots els textos que s'han de llegir, totes les lletres que es llegeixen, passar-les a majúscula. Uh-huh. I així t'ho trobaràs, no? Unes lletres en majúscula sense serifa, que són més fàcils de llegir. De fet, s'assemellen molt a les lletres quan les comencen a escriure els nens, no? Que són traços rectes, no? Fas una I i afegint-hi un parell de línies horitzontals, doncs la pots convertir en una F, i si n'afegeixes una altra a la base, doncs és una E, però parteixes del mateix I, o si en poses una altra paral·lela i una línia enmig fas la H. En fi, el que tu deies, no?, de tenir respecte per aquest tipus de llibres, en el meu cas, és així, al 100%.
El tens davant, el llibre, Òscar?
Sí, el tinc aquí davant.
T'ho dic per no enganxar-te així de cop i volta, perquè, clar, per ràdio és difícil d'explicar la majoria de coses del llibre, però, en canvi, els rodolins, uh-huh, els rodolins, les frases rimades, aquestes sí que van molt bé per ràdio.
De fet, mira, si vols em puc llegir algunes. Jo, el que sí que abans de llegir-ho m'agradaria explicar també a l'audiència, que a l'hora d'escriure aquest llibre vaig voler donar-hi vida, evidentment, a les lletres, i que fossin elles les que ens expliquen la història que trobareu en aquest llibre. Diguéssim que és el primer llibre de tipografia per a infants, i a la contracoberta hi ha un petit text que explica força bé el punt de partida del llibre, no? Li parlem directament a l'infant, li preguntem: saps que una mateixa lletra pot portar vestits diferents, com tu? Les lletres s'assemblen molt a les persones. Són altes, baixes, grasses, primes, de colors diversos. N'hi ha que tenen dues cames, n'hi ha que només en tenen una, fins i tot n'hi ha que no en tenen cap, no? I aquest paral·lelisme de les lletres amb les persones, doncs trobo que, bé, em va servir, doncs, com a desllorigador i com a fil conductor de tot el llibre, no? Per també, a banda d'explicar les lletres, explicar també que, doncs, això, les persones també podem tenir colors diferents, formes diferents, uns són més prims, els altres més grassos. Podem fer el paral·lelisme també que una lletra sola poques coses pot explicar, però que si s'uneixen unes quantes, com les persones, doncs juntes poden fer moltíssimes coses més, no? Com, per exemple, escriure un llibre com aquest que tinc entre mans.
Quin d'aquests rodolins triaries?
Ostres, doncs no ho sé. Mira, te'n llegeixo potser... Deixa'm llegir-te les primeres pàgines i així fem un petit tast, una petita introducció. El llibre comença amb una lletra A majúscula, ben majúscula, que ocupa pràcticament tota una pàgina. I, de fet, és la que et parla i t'explica el primer text. Diu: jo sóc la lletra A i vull dir-te hola. Només em veus a mi, però no estic sola. Si girem full, la pròxima doble pàgina estan totes les lletres de l'abecedari menys la lletra A. I diu el text: som un munt de lletres, algunes ben semblants, però si t'hi fixes, no n'hi ha dues d'iguals. I és veritat, no? La E i la F s'assemblen molt, però no són ben bé iguals, eh? Després et trobes la O i la Q, que també s'assemblen molt, però no són del tot iguals. O la P i la R, eh? Doncs bé, girem full i la pròxima doble pàgina hi veiem una A llarguíssima, amb una H, una B baixa i una X, totes llargues, llargues, llargues i estretes. Pràcticament arriben als límits de la pàgina, del paper, i al costat de la A, llarguíssima i prima, visualitzeu-la, diu el text: unes són altes, com la Torre Eiffel, creixen i creixen fins a tocar el cel. I és veritat que la A, tan llarga i prima, sembla, podria semblar la Torre Eiffel, no? Però a la següent doble pàgina veiem unes lletres com més rebessudes, més petites, més curtes, les unes al damunt de les altres, amb la A al capdamunt de tot l'abecedari, però no arriba a tocar el límit del full per dalt, no? I diu, i n'hi ha de baixetes, ja cal que vigilin, no arriben al sostre, tot i que s'enfilin. És veritat, la A a dalt de tot d'aquesta muntanya de lletres baixetes no arriba a tocar la part de dalt del full, tot i que s'enfili, no? I llavors passem a una doble pàgina que per mi és la més, una de les més maques, preciosa, tota plena de lletres jotes. Unes més primes, altres més grasses, unes més altes, més petites, però totes són jotes, de colors completament diferents, que van virant del verd cap al taronja. I diu el text, n'hi ha que són germanes, n'hi ha que són cosines, n'hi ha que són molt grasses, n'hi ha que són ben primes.
Ara sí que hem agafat una idea més o menys del contingut que hi ha en el llibre. La resta serà qüestió de que qui ens escolti, si agafa interès, doncs el busqui. Està publicat per Coco Books. Abans hem dit que hi ha aquesta descoberta que vas fer tu amb el Jesús Marentín i el seu búnquer, però després aquí hi ha una tercera pota, que és Coco Books.
Ah, i tant.
Coco Books,
i tant,
em sembla que és una editorial, pel que he descobert, que cuida molt l'edició, eh?
Moltíssim. És una editorial que porta la Mònica Carulla, que porta, doncs ja pràcticament deu fer 20 anys. I jo tenia clar que havia de ser l'editora que traiés aquest llibre. Quan em vaig parlar amb en Jesús, que em va preguntar en Jesús, si tens idea de quina editorial, dic Coco Books, sense pensar-ho. És una editorial que jo fa ja molts anys que segueixo, sobretot ja et dic, arran de tenir la nena, que ara té 10 anys, doncs mira, pràcticament deu fer 10 anys que jo conec Coco Books, i m'agrada, perquè et dic, a mi m'agrada molt, m'interessa molt tot el que és el disseny gràfic, el disseny industrial, el disseny de mobles, el disseny editorial, tot el que sigui disseny, disseny d'interiors, i m'agrada molt també l'arquitectura. I són disciplines, totes elles, que Coco Books té certs títols dins de tota la col·lecció de llibres que ha anat editant al llarg de tots aquests anys. Doncs a Coco Books hi pots trobar llibres d'arquitectura explicada als infants o llibres d'art explicat als infants o llibres de disseny explicat als infants. Saps? Llibres de disciplines que, no sé per què, però a priori es consideren feixugues, no? Doncs de dir, no, escolta'm, pots fer un llibre explicant, per exemple, no, què és la tipografia, no, als infants, que és el que hem intentat fer amb Coco Books, amb aquest llibre, no, que diguéssim que l'eslògan era aquest és el primer llibre de tipografia per a infants, no, aquest llibre ple de lletres. Per això et dic que la Mònica Carulla ha estat part molt important, clar, evidentment, com no pot ser d'altra manera, no, la part d'edició, però ella també hi va entrar de cap, li va encantar la idea, però veient la maqueta que havíem preparat amb el Jesús per presentar-li amb ella, ens va dir, aquí hi falta color. Si això ha de ser un llibre que tregui els nens, hi hem de posar color. I aquí, això evidentment va ser un encert, perquè ja et dic, la maqueta la vam preparar amb negre sobre blanc. No hi havia color per enlloc, no? Que era, diguéssim que la idea, vull dir, ja s'aguantava, però que sí que és veritat que anàvem adreçat a un llibre adreçat a infants sense il·lustracions, on les lletres eren les il·lustracions, l'havíem d'omplir de color. I la Mònica em va preguntar si coneixia algú o tenia alguna preferència d'algú que pogués aportar el seu punt de vista pel que fa al color, i li vaig parlar d'un altre nom que entra aquí en el llibre, que és la Magda Codina. Ella és il·lustradora, treballa per a una empresa que es dedica a dissenyar roba per nens, que es diu Bobo Choses, que és una, bueno, és una virgueria. També fan peces de roba per nens amb uns estampats super divertits, molt atrevits, plens de color. I amb la Magda vaig treballar en un llibre que anava adreçat més a nens a partir, doncs, de 7, 8, 9 anys, que es deia L'Abel i el Biel, la història d'una germana i el seu germà petit, que fa pocs mesos que ha nascut, però que ja parla i camina i li pregunta el perquè de les coses, i la germana gran doncs li va explicant, no? Doncs bé, amb la Magda vam treballar en aquest llibre que va editar en el seu dia Penguin Books, i a mi m'encantava l'estil d'il·lustrar d'ella i sobretot l'ús que em feia dels colors. Les vaig presentar a la Mònica, dic, mira, Magda, Mònica, Mònica, Magda, jo crec que la Magda ha de ser qui ens elabori una paleta de colors utilitzant aquest llibre de lletres, i sí, sí, ens hem posat d'acord. Va fer també una feina feixuga, perquè aquí, clar, aquí entràvem a opinar doncs el criteri de la Magda més el criteri de la Mònica, més el que jo podia pensar o opinar, i el Jesús també, no? Però, tot i la diferència de criteris, vam arribar a aquest acord que, bueno, que podeu fullejar i que podeu veure si aconseguiu aquest llibre ple de lletres.
Doncs queda clar que es tracta d'un treball en equip que ha tingut un resultat magnífic. Es titula un llibre ple de lletres, Coco Books, i els autors, Òscar Dalmau, Jesús Morentín. Òscar Dalmau, gràcies per acompanyar-nos en el dia d'avui aquí en el programa de Llegir per Sentir.
A vosaltres. Una abraçada ben forta a tots els oients.
Adéu-siau.
Adéu.